van fer història. Hi ha algunes històries i alguns personatges que coneixem per contes o llegendes que se n'han explicat. Acostumen a ser històries molt decorades que serveixen d'argument per a un bon llibre o per a una pel·lícula de dibuixos animats. Però si traiem tot l'artifici i ens quedem amb què hi ha de cert de tot allò que ens expliquen, veurem que potser no tot va ser tan bonic i màgic com ens ho pinten, i que al final tot tenia una explicació totalment diferent de la que ens pensàvem.
Això és el que passa amb la història de la nostra protagonista d'avui. Una noia a qui tothom coneix per una pel·lícula de dibuixos animats, però que al darrere té una història de debò. Una noia amb bon cor i amb un tarannà pacífic que va evitar la mort d'un home innocent. Una jove que havia d'acabar sent la cap d'una de les tribus índies més poderoses de l'estat de Virgínia, als Estats Units d'Amèrica. Una dona que va fer història. El seu nom? Pocahontas.
Els Powhatan eren una població indígena americana que vivia als actuals estats nord-americans de Virgínia i Maryland, a l'est del país. La seva llengua era l'algonquí, que compartien amb altres pobles indis, com els Peus Negres, els Cheyens i els Arapahous. Eren un poble bàsicament pagès que cultivaven blat de moro i tabac, però també practicaven la caça, la pesca i la recol·lecció. Vivien en cabanes fetes amb una estructura de branques flexibles cobertes amb estores teixides de fibra vegetal, i estaven governats per un cap que tenia una autoritat absoluta. Una cosa curiosa i no gaire freqüent en la història de la humanitat és que entre els Powhatan el poder es transmetia de manera matrilineal. O sigui, que el cap de la tribu no era el fill del rei, per dir-ho així, sinó el fill o la filla de la reina.
Cap a finals del segle XVI, ara fa 428 anys, el cap dels Powhatan era un indi molt poderós que es deia Wahunsonacock. Manava sobre una confederació de 6 tribus que sumaven entre 10.000 i 15.000 persones. Acabava de tenir una filla, una nena a qui van anomenar Matoaka. Però a mesura que la petita anava creixent, va quedar clar que era un autèntic belluguet i una nena molt juganera. Per això li van posar el sobrenom de Pocahontas, que es podria traduir com la que es diverteix amb qualsevol cosa o directament entremaliada.
La petita Pocahontas va tenir una infantesa més aviat tranquil·la i plàcida. Però quan va fer els 10 anys, la vida dels Powhatan va quedar alterada. Un grup de colons anglesos va desembarcar a la badia de Chesapeake. L'arribada d'aquells homes blancs, però, no va ser totalment hostil. No van entrar a fer-se lloc a cop d'espasa des del minut zero, tal com havia passat en tants altres llocs d'Amèrica. En aquest cas, els anglesos formaven part d'una expedició organitzada per una associació de mercaders de Londres, la Companyia de Virgínia. El seu objectiu era explorar les possibilitats econòmiques de la zona, des de la presència d'or fins a cultius que eren un bon negoci, com ara el tabac.
Al principi, els Powhatan no van veure malament l'arribada dels anglesos. Comerciant amb ells, podien obtenir eines de metall, com destrals i ganivets, que els eren molt útils en la vida diària. I, per tant, els van cedir uns quants terrenys perquè s'hi instal·lessin temporalment, però sense dret de propietat. Els anglesos es van assentar a la vora del riu, que van batejar amb el nom del seu rei Jaume I d'Anglaterra, i per tant, aquella petita colònia es va conèixer com a Jamestown. Per als anglesos, els inicis d'aquell assentament van ser molt difícils. Era una zona pantanosa on molts es posaven malalts i els colons van patir fam, escassetat i epidèmies. Per sobreviure depenien de l'aprovisionament que els arribava des d'Europa i de l'ajuda dels indis.
Sembla que l'home blanc ha vingut de manera pacífica.
Sí, això sembla. Ens interessa fer intercanvis. Ens hi portarem bé. I tindrem un tracte cordial, però no hem de deixar d'estar alerta, perquè no te'n pots refiar mai de l'home blanc. és avariciós per naturalesa i no li ha tremolat mai la mà si ha hagut de matar. Anem a comerciar amb ells.
Us puc acompanyar, pare?
Pocahontas-ho? No li puc dir que no a la princesa del clan, però no et separis de mi.
D'acord.
D'aquella manera, com podien, amb les dificultats de parlar dues llengües totalment diferents, uns i altres es van anar fent entendre. Però com que eren incapaços de dir els noms correctament, els van canviar tots. Als anglesos els costava molt recordar el nom del cap Wahunsonacook i, per tant, el coneixien directament pel nom de la tribu, Powhatan. La seva filla, Pocahontas-u, la coneixien pel nom que ens ha arribat fins avui, Pocahontas. I, mentrestant, els indis anomenaven els anglesos Tassantassa, que directament significava intrusos.
Al principi tot anava força bé, perquè els colons anglesos no eren un grup gaire nombrós. En total devien ser un centenar, i això permetia als Powhatan tenir-los controlats. Fins i tot es podien permetre el luxe de tractar-los com si fossin una comunitat índia menor, a les seves ordres. Però aviat aquell centenar de colons va augmentar a un miler i allò ja va començar a inquietar els Powhatan. De seguida van començar a aparèixer tensions i malentesos entre indis i europeus que creixien sense aturador.
Un dia, un dels colons anglesos, el capità John Smith, va dirigir una expedició al bosc per buscar menjar sense demanar permís als indis. El va capturar Opechancanough, el germà petit del cap Wahunsonacook. El van agafar i se'l van emportar a una de les viles del seu territori, Werowocomoco, que podríem dir que era com la capital dels nadius. Els Powhatan van decidir que la millor manera de mostrar el seu poder als blancs era condemnar a mort aquell presoner. Tots hi van estar d'acord i el mateix cap va assumir la responsabilitat d'executar-lo.
Atureu-vos!
Filla meua, no t'hi fiquis. Hem de donar una lliçó a aquesta gent.
I així ho voleu fer, pare? Comportant-vos pitjor que ells? Matant un home innocent?
És un dels seus líders. Això els escarmentarà.
Pare, no ho feu. Estic d'acord a castigar qui hagi fet el mal, però aquest home no ha fet res. No el mateu, us ho prego.
La Pocahontas va saltar sobre John Smith per protegir-lo. Es va posar entre ell i el seu pare i li va pregar que perdonés la vida a l'anglès. Així va evitar que l'executessin. Cal dir que aquesta versió és la que ens ha arribat per part del mateix John Smith, l'home que havia de morir, que va escriure el relat de la seva aventura en un llibre. Però alguns historiadors dubten de la veracitat de la història. Ells creuen que el que va passar és molt diferent, que els indis no el volien matar de debò, sinó que tot plegat era una mena de ritual per adoptar-lo en el si de la tribu, com si fos un vassall per controlar-lo millor.
Potser heu sentit algunes versions de contes de fades on es diu que la Pocahontas i Smith es van enamorar. Però això no és cert. Ella era tan sols una nena d'11 anys quan tot això va passar. Les seves dues històries es van separar quan l'anglès va quedar ferit en una explosió de pólvora a la seva canoa i va haver de tornar al seu país per guarir-se. Però a la Pocahontas i la seva tribu els van dir, vés a saber per què, que l'havia segrestat un pirata francès i havia mort. La jove va creure aquella versió fins que, anys més tard, va viatjar a Anglaterra i es va trobar amb el mateix Smith ben viu. Però no ens avancem, que això ja us ho explicarem després.
Als Powhatan, l'amistat amb Smith els servia per mantenir relacions acceptables amb la colònia de Jamestown. Així evitaven una guerra general, on els europeus tenien l'avantatge de les armes i la seva brutal manera de combatre, que buscava la destrucció total de l'enemic. Sigui com sigui, aquella relació d'amistat entre indis i colons anglesos va durar ben poc i es va anar enverinant de mica en mica. En una ocasió, els indis van decidir no ajudar els anglesos, que van anar morint de gana. I aquests van respondre atacant una de les capitals índies, Orapaques, però en van sortir derrotats.
Constantment hi havia aquests punts de tensió. Els indis capturaven uns quants colons, els colons responien amb atacs i els indis responien encara amb més atacs. i els moments de violència s'anaven alternant amb altres moments de més tranquil·litat. Però tot va canviar per a la jove Pocahontas quan tenia 18 anys. Era el 1613 i, mentre visitava una tribu aliada, la va segrestar un tal Samuel Argall. Aquell oficial de marina i aventurer se la va emportar a Jamestown, la va tancar i va exigir com a rescat la llibertat de presoners anglesos en poder del seu pare.
I doncs, Wahoon Sonacoc, alliberem els presos?
No ho feu. Ningú ens assegura que després compliran la seva paraula i alliberaran la meva filla. No ens hi podem arriscar.
Però, i si li fan mal?
No ho faran. Saben que és la futura cap dels Powhatan. Si la toquen a ella, ens toquen a tots. I són homes morts.
I doncs, què hem de fer?
Esperar i esperar.
El captiveri va durar un any. Cal dir que, tal com es pensava el seu pare, els blancs van tractar bé la Pocahontas. De fet, aquell any va perfeccionar el seu anglès i es va convertir al cristianisme. Fins i tot la van batejar amb el nom de Rebeca. Aleshores va entrar en escena un home que la va treure d'aquell malson de captivitat. John Rolfe, un ric plantador de tabac que s'havia quedat vidu, es va enamorar de la jove índia i va decidir demanar-la en matrimoni. Va escriure una carta al governador demanant-li permís per casar-s'hi. També ho va demanar al seu pare, Wahoon Sonacoc, que hi va estar d'acord. Però a ella, ningú no li va preguntar res.
Sigui com sigui, es van casar el 5 d'abril de 1614, quan ella tenia 19 anys. Va ser el primer matrimoni enregistrat legalment entre un europeu i una indígena americana. Aquella unió va aconseguir crear un clima pacífic durant uns quants anys entre Jamestown, la colònia anglesa, i els Powhatan, el poble indi. Aquell matrimoni va tenir una funció propagandística molt bona per trobar nous colons que s'animessin a invertir els estalvis en el que ells anomenaven el Nou Món. Van fer servir la Pocahontas per ensenyar que els nadius es podien domesticar. Quins poca vergonyes, oi?
La Pocahontas es va quedar embarassada i va tenir un fill, en Thomas. El 1616, la noia va viatjar a Anglaterra amb el seu marit, el seu fill i una desena de Powhatan més. La companyia de Virgínia volia mostrar l'èxit de la seva empresa de colonització a Amèrica i res millor que una jove salvatge convertida al cristianisme i casada amb un anglès. Tothom volia conèixer aquella noia indígena d'Amèrica, amb una bellesa exòtica, però totalment adaptada a la vida anglesa.
I vet aquí que, passejant per Anglaterra, la Pocahontas va descobrir que en John Smith era viu i no mort, com havia pensat tot aquell temps. Es van trobar pel carrer, però la noia no el va saludar. Això sí, Smith, sabent qui era la Pocahontas i la importància que tenia ser la filla d'un cap Powhatan, va escriure una carta a la reina Anna en què sol·licitava que es tractés la jove amb el respecte d'una visitant de la reialesa. I així va ser com la Pocahontas va assistir a una festa al Palau de Whitehall, on va veure una representació teatral i va poder saludar el monarca Jaume I d'Anglaterra.
Quan preparaven el retorn a Virgínia, la Pocahontas va emmalaltir de sobte. No se sap si de verola, de disenteria o de tuberculosi. I la pobra va morir poc després, amb 21 anys. El funeral va tenir lloc al març del 1617, a la parròquia de Sant Jordi de Gravesend, a Kent. Es creu que la seva tomba era sota l'església, però l'edifici es va cremar en un incendi un segle després i ara se'n desconeix el lloc exacte. Avui dia, a l'exterior de l'església, hi ha una estàtua de bronze de la Pocahontas vestida amb la roba Powhatan.
De la Pocahontas se n'han escrit moltes coses, se n'han fet cançons i pel·lícules i se n'han explicat contes de fades que no són pas certs. Sigui com sigui, tots aquests relats ens serveixen per recordar una cosa que sí que és veritat, que la Pocahontas va existir, que va tenir un peu al món dels indis i un altre al dels europeus, que va intentar que tots plegats no es fessin tant la guitza i que va fer història.